El teniente ha dicho que los Panzers de Göring pasaron por encima del segundo batallón. Si pasan por encima de la división, nos echan al mar.
¿Qué dirección han tomado?
Hacia nosotros. Nuestro armamento pesado acabará con ellos.
Siguen el mar.
¿No han desembarcado ninguno?
Aún no.
Patton tiene tanques.
No ha desembarcado.
Dios mío, estamos sentados sobre nuestras tumbas.
Sabíamos que quería huir, pero también sabíamos que no lo haría. De todas maneras, el sargento le hubiese pegado un tiro si lo hubiese intentado.
Víctor Alexandre, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, Carme.
Avui, pel que acabem de sentir, el tema deu anar d'operacions militars, de pel·lícules bèl·liques, exactament, en quin tema, quin és el concepte d'avui?
Bé, avui dediquem, sí, a pel·lícules bèl·liques, ja ho dius bé, perquè el dia 6 de juny serà l'aniversari, farà 72 anys, del famós desembarcament de Normandia, que va ser doncs un episodi sagnant, certament. Van morir moltíssima gent, molts soldats van morir allà. Les xifres són esfereïdores i més o menys aproximades. Donen 150.000 soldats que van intervenir, 7.000 vaixells, que es diu aviat, però te'ls imagines al mar i ocupant espai. I les xifres són d'uns 12.000 més o menys que van morir. Evidentment no tots desembarcaven, eh? Hi havia tropes auxiliars, hi havia de tot. Però dels que van desembarcar més, no va ser un dia, perquè les pel·lícules sempre ens ho han presentat com que arriben allà, desembarquen i ja està, i això va durar dies.
Sí, han d'estalviar temps.
No, sí, va durar dies i dies i va morir moltíssima gent. Els nazis els esperaven molt ben aixoplugats, i molts soldats només que baixaven de la barcassa ja morien. Ja en parlarem d'això, no?, en el decurs de l'espai d'avui. Avui ara hem escoltat un fragment de la pel·lícula Uno Rojo, División de Choque, que és una pel·lícula de Samuel Fuller, protagonitzada per Lee Marvin. És una visió de la guerra des de l'òptica d'un soldat doncs, que va viure el desembarcament de Normandia, i explica el que allò va significar, no?, l'episodi terrorífic que allò va significar. Encara que indirectament va tenir, clar, una part positiva, no? El règim nazi va ser esfondrat. Un altre film que va abordar el tema va ser El desafiament de les àguiles, de l'any 68, amb Richard Burton i Clint Eastwood. Aquí es tractava de rescatar un general nord-americà, que era, els nazis l'havien fet presoner, i esclar, el podien fer cantar i dir, explicar que hi hauria el desembarcament de Normandia. I aleshores els nord-americans el que volien era doncs, alliberar-lo abans que cantés. El desafiament de les àguiles es diu.
Nuestro hombre fue obligado a aterrizar a las 2 de esta madrugada. Chef, con su buen discernimiento habitual, no nos lo comunicó hasta las 10. Malditos idiotas por no hacérnoslo saber, y más aún, por no hacer caso de nuestro aviso. De todos modos, él está aquí. En una aldea llamada Derfen, en el Schloss Adler, el castillo de las águilas. Y créanme que es un nombre adecuado, porque solo un águila podría llegar a él. Nuestra misión es entrar allí y sacarlo tan pronto como sea posible, antes de que puedan obtener información de él.
¿Cómo está tan seguro de que esté allí?
El mosquito en que él iba hizo un aterrizaje forzoso solo a 10 millas. El Schloss Adler es el cuartel general del servicio secreto alemán en Baviera. ¿A dónde si no podían llevarle?
¿Por qué tuvo que aterrizar el avión?
Un caso de mala suerte. Efectuamos una incursión devastadora sobre Nuremberg la noche pasada.
Bé, escoltàvem, com deies, Víctor, El desafiament de les àguiles, i comentaves abans que els protagonistes, els papers, hi havia el Richard Burton i el Clint Eastwood, una parella que sembla ben curiosa, no?, per treballar plegats.
Sí, són actors molt diferents, tenen registres diferents, pertanyen a escoles interpretatives diferents, a part de la nacionalitat, oi? Però també s'ha d'entendre doncs, que era una coproducció americana, nord-americana i europea, que es va rodar als Alps austríacs, I també s'ha d'entendre el fet que hi hagués en Clint Eastwood perquè en aquella època ell estava, era el moment del seu esclat com a actor quan va fer la trilogia amb Sergio Leone, que era doncs La mort tenia un preu per un grapat de dòlars el feo y el malo, no?
d'aquella època. Sí, que en aquesta versió, diguem, sí, d'home dur, se suposava...
Sí,
no?
Sempre ha fet el mateix paper, eh? Sempre. Ell mateix es... El mateix Clint Eastwood explicava que era és un actor totalment inexpressiu, no? Sempre fa la mateixa cara. Passa que té molta personalitat i després s'ha vist que és un grandíssim, grandíssim, grandíssim director. Molt més bon director que no pas actor. Curiosament, en aquesta pel·lícula, El desafiament de les àguiles, hi sortia una actriu que es deia Ingrid Pitt, que... ella havia estat, quan era petita, havia estat 3 anys internada en un camp de concentració nazi. És a dir, que coneixia molt bé el que va significar doncs, aquell règim, perquè ho va viure de petita, quan va ser internada allà amb els seus pares. Un altre tractament cinematogràfic que ha tingut el desembarcament de Normandia el va fer el director Arthur Hiller l'any 64 amb una pel·lícula que es deia L'americanització d'Emily. Aquesta és una pel·lícula sobre un oficial nord-americà covard, covard, que no li fa por, vull dir, participar en aquesta contesa bèl·lica, però resulta que hi ha una noia anglesa que s'enamora d'ell perquè és una noia que ha quedat vídua i amb aquesta guerra ha perdut el marit, el pare i el germà, i com pots comprendre, doncs està farta de discursos heroics i de discursos bèl·lics, perquè, clar, ho ha perdut tot, tot el que estimava ho ha perdut. I aleshores el discurs d'aquest oficial doncs la sedueix i se n'enamora. Però resulta que quan tot va bé, doncs ell rep l'avís que s'ha d'incorporar doncs al desembarcament de Normandia, i a més ho ha de fer a la platja d'Omaha. Omaha és el nom que li van posar els americans, un dels llocs que van... Una platja que tenia, em sembla que eren 12 quilòmetres. Sí. I aleshores, doncs, que va ser la més sagnant de totes. Fins al punt que va ser coneguda com Bloody Omaha, perquè era la platja sagnant, no? Allò va ser una... Ja dic, van morir com 12.000 soldats, aliats. I aleshores, doncs... clar, és el tràngol en què es troba l'oficial aquest nord-americà. Els protagonistes, la parella protagonista, era en James Garner, l'oficial, i la noia anglesa era Julie Andrews.
Pero tú y yo somos incompatibles. No tiene nada que ver con esto. Es sobre la forma de ver la vida. Yo tengo inculcada la moralidad inglesa y tú eres el hombre más inmoral que he conocido. Eres un granuja cobarde, egoísta como un niño. Lo quieres todo sin pensar en las consecuencias. Eres el más encantador de los granujas. Y a mí no me importa hacer el amor con un granuja. Pero sería inmoral casarme con uno. No tienes principios. ¿No hay nada por lo que tú morirías?
Claro. Moriría por ti si fuera preciso.
Creo que dices la verdad.
Mira que se'm fa estrany veure una història romàntica, una història d'amor en una pel·lícula d'aquesta temàtica, de la qual en parlem avui, però tan estrany com veure la Julie Andrews en una pel·lícula d'aquestes característiques quan estem més acostumats a veure musicals, no?
Sí, sí, sí. De fet, aquesta pel·lícula la va rodar entre Mary Poppins i Somriures i llàgrimes. Vull dir que són pel·lícules completament diferents, amb el registre que més o menys l'ha donat a conèixer arreu del món, oi? Com una actriu de musicals, que ella cantava a més, perquè era cantant. Quan va fer aquesta pel·lícula ella tenia 20... No, quan ella va començar a tenir 29 anys, exactament, sí. Ella comença la carrera al cinema quan té 29 anys. I les que la fan famosa, sobretot, són Mary Poppins, per descomptat, i Somriures i llàgrimes. Somriures i llàgrimes, si recordem la història, parla d'una família que l'acció se situa just abans que es produeixi l'anomenada Anys Luz, és a dir, l'annexió d'Àustria a l'Alemanya nazi. I aquesta família doncs es troba immersa en aquesta qüestió. Un altre títol de significatiu relacionat amb el desembarcament de Normandia és Salvar el soldat Ryan. de l'any 98. Aquesta és més nova. De Steven Spielberg, amb en Tom Hanks i el Matt Damon. Aquesta és una pel·lícula antibel·licista que parla d'uns soldats que han de salvar, com sigui, un altre soldat, un soldat que... L'únic soldat viu, l'únic fill viu, que li queda una mare nord-americana que ha perdut la resta de fills que tenia. Té 4 fills i 3 ja li han mort a la guerra. I aleshores, doncs... Bé, el govern considera que no es pot arribar a l'extrem de permetre que aquesta dona doncs perdi tots els fills a la guerra i han de salvar com sigui aquest fill que li queda. I la veritat és que mai és una pel·lícula que mostra l'horror autèntic de la guerra, en aquest sentit és esplèndida. Crec que mai hi ha hagut cap pel·lícula que mostrés fins a aquest punt el que va significar el desembarcament de Normandia, perquè Spielberg planta la càmera arran de terra quan els soldats baixen de les barcasses i la impossibilitat de trobar cap mena de xopluc per salvar-se de les bales que arribaven, la pluja de bales que arribaven des dels turons que hi havia a prop de la platja, disparades pels nazis. Bé, és una pel·lícula que és bastant nova, l'ha passat moltes vegades per televisió i crec que molta gent la té al cap.
¿Y usted qué opina, capitán? ¿No se queja de nada?
No me quejaría usted, Raven. Soy capitán y hay una cadena de mando y va hacia arriba, no hacia abajo. Usted se me queja a mí, yo me quejo a mi oficial superior y así sucesivamente. Yo no me quejaría a usted, ni delante de usted. Como Ranger debería saberlo.
Lo siento, señor, pero pongamos que usted no fuera capitán o que yo fuera comandante. ¿Qué diría entonces?
Oh, en ese caso, diría, esta es una misión excelente, señor, que persigue un objetivo extremadamente valioso, señor. Y merece todos mis esfuerzos, señor, más aún. Comparto el dolor de la madre del soldado James Ryan y estoy dispuesto a dar mi vida. Y la de mis hombres, sobre todo la suya, Raven, y reducir así su sufrimiento.
Salvar el soldat Ryan, que va tenir moltes nominacions, però no sé si va tenir tants premis. Com va anar la cosa?
No tants, però déu-n'hi-do, de tota manera. Va tenir 11 nominacions, 11, i va guanyar 5 Oscars. És a dir, no està malament. Entre els Oscars que va guanyar va ser el de millor director, per Steven Spielberg, millor fotografia, millor muntatge, millor so i millor edició del so. Ara això sí, es van quedar sense Oscar, doncs el de millor pel·lícula, el de millor actor per Tom Hanks, el de millor banda sonora per John Williams, que són Oscars potents aquests, eh? Però bé, si et sembla, doncs avui, per tancar l'espai, ho farem amb una pel·lícula que és la pel·lícula per antonomàsia del desembarcament de Normandia. És el dia més llarg. El dia més llarg, el dia més llarg, és com es va estrenar l'estat espanyol. És de l'any 62, un film en blanc i negre, una mica més llarg que Salvar el soldat Ryan, una mica més llarg, són 3 hores de pel·lícula, 3, i amb 4 directors, van intervenir 4 directors, Ken Anakin, Andrew Marton, Bernard Vicky i Gert Oswald. I el repartiment era extensíssim i a més de luxe, fixa't, hi havia Henry Fonda, John Wayne, Robert Mitchum, Sean Connery, Richard Burton, Peter Lawford, Rod Steiger,
tots Ray... els clàssics.
Sí, sí, i sí, algun més nou, Ray Danton, Mel Ferrer, Jeffrey Hunter, Sal Mineo, Robert Ryan, Tom Tryon, Stuart Whiteman, Robert Wagner, George Segal, Roddy McDowall i Paul Anka. Dones, ja veus que aquí, no hi havia dones. Sí, però tot homes, per Déu-n'hi-do, el planter d'estrelles que van intervenir i que contínuament veies la pel·lícula i veies ara fulano, ara aquest, ara l'altre, no anaven apareixent. És justament Paul Anka qui canta la cançó de la banda sonora de la pel·lícula El dia més llarg.
Amb ell acabem i serà fins la setmana que ve.
Això mateix.
Gràcies, bon dia.
Many men came here as soldiers. Many men will pass this way. Many men will count the hours as they live the longest day. Many men are tired and weary. Many men are here to stay. Many men won't see the sunset when it ends the longest day. Marching on, right into battle, in the longest day in history. The longest day, the longest day, this will be the longest day. Filled with hopes and filled with fears, filled with blood and sweat and tears. Many men, the mighty thousands, many men to victory, marching on, right into battle, in the longest day in history.